Eufòria i festa als carrers de Girona ara mateix, on s'està produint la rua de futbol i el bàsquet Girona després de la fita històrica i única aconseguida ahir amb l'ascens a Primera Divisió i a l'ACB. Ita Fàbregas.
Els de Girona estimen 40 milions d'euros l'impacte econòmic de l'ascens del futbol i el bàsquet a l'elit. En paraules del fet a mida de la xarxa, l'alcaldessa Marta Madrenes destaca també la importància econòmica de la gesta.
A Girona som una ciutat que ja havíem sortit certament reforçats de la crisi, però és cert que diuen que poden venir uns mesos en certes complicacions econòmiques i evidentment això ha de suposar forçosament una nova palanca també de dinamisme econòmic i per tant de més riquesa econòmica per la nostra ciutat.
Divisió al territori i picabaralles polítiques com a reacció a l'anunci del Comitè Olímpic Espanyol, descartant definitivament la candidatura conjunta de Catalunya i l'Aragó per als Jocs Olímpics d'hivern de 2030.
Esquerra Republicana i Junts acusen els socialistes, govern espanyol, PSC i govern aragonès d'impedir la candidatura. Els socialistes, en canvi, lloen la feina del Comitè Olímpic Espanyol i la CUP i els comuns celebren la decisió del COE. Escoltem a Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra, i Jaume Collboni, tinent d'alcalde de Barcelona.
No entenc. Tenem el sainet que han representat, doncs, sobretot el president de l'Aragó, el senyor Lambán, en complicitat, evidentment, amb el govern espanyol, i aquí doncs, ens agradaria molt saber què hi té a dir doncs, el ministre Iceta, i també, òbviament, en complicitat doncs, amb el COE.
Fem una valoració excel·lent de la feina que ha fet el president del Comitè Olímpic Espanyol, que és qui té la responsabilitat de construir aquesta candidatura. Ho ha fet en un context molt complicat políticament.
Els empresaris del Pirineu es mostren indignats i decebuts amb la classe política i demanen al govern que s'inverteixi en la millora d'infraestructures.
Des de Puigcerdà, l'alcalde Albert Piñera adverteix d'una oportunitat perduda i alerta que cal fer autocrítica per com s'ha gestionat la proposta.
Una oportunitat perduda pel Pirineu i, per tant, en aquest sentit hi ha un punt de decepció i aquest no és un projecte que es pugui anar aplaçant sine die i cada vegada donar una data 4 anys més enrere. Hem d'aprendre de les coses que no s'han gestionat prou bé. Aquests girs de guió i aquests canvis de criteri, tan sovint això resta en credibilitat i solidesa en el projecte.
Els bombers treballen per estabilitzar les properes hores el foc que crema encara a Artesa de Segre, a la Noguera.
La baixada de temperatures i la previsió de pluja han fet augmentar l'esperança de controlar un incendi que fins ara ja ha calcinat 2.700 hectàrees. Els bombers confien, però, que el foc no superarà la zona de confinament establerta en 5.000 hectàrees.
I en cultura, el Museu Picasso fa una capbussada als seus arxius amb dues exposicions simultànies, una dedicada a l'obra del fotògraf Lucien Clerga i una altra a la feina de l'experta en els gravats de Picasso, Brigitte Baer.
Les dues mostres, comissionades per Emmanuel Gijón i Sílvia Domènech, i en el cas de Brigitte Baer, també per Núria Soler Verdalet, s'inauguren demà passat i es podran veure fins l'octubre. En parla el director del Museu Picasso.
Dos exposicions diferents i similars, perquè no es cuenta història d'amistat, de fascinació. Fascinació d'un jove fotògraf que todavía no és fotògraf per Picasso, de alguien que no era historiador de arte al principio, que va a ser la gran especialista de los grabados.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Sempre plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Hem arrencat avui aquesta jornada amb una temperatura molt suau, sobretot cap a la meitat sud del país, i a hores d'ara ja tenim temperatures força agradables, per exemple, al Segrià, a Seròs, amb aquests 30 graus, o a punts de litoral de 27 i 28 graus, a Girona, amb aquests 28 graus, o bé, si anem cap a la Seu d'Urgell, amb aquests 27 graus. S'espera que durant les properes hores la temperatura continuï anant a l'alça i s'espera que la més alta pugui enfilar-se entre els 35 i 36 graus. En qualsevol cas, també tenim alguns núvols en punts del litoral que estan deixant el cel més ennuvolat, amb alguna gota fins i tot, i a la resta sí que domina més el sol, però de nou també hi haurà alguns ruixats en punts del Pirineu i del Prepirineu que podran acompanyats d'alguna tempesta i també arribaran alguns núvols mitjans que deixaran el cel una miqueta més enterbolit ja de manera més general. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs el trànsit en alguns punts encara amb lentitud, amb aturades, sense ser globalment complicat, de moment, aquesta tarda. Ens queda, sobretot, l'autopista P7 a la zona de Sant Cugat, amb un parell de quilòmetres d'aturades intermitents, sentit nord, sentit Girona. També ha afectat una mica el tronc, és a dir, lateral, a la B30, al mateix punt, entre Sant Cugat, Cerdanyola, sentit nord, en part per un vehicle que s'ha de retirar accidentat d'aquesta tarda. I a la resta, destacar, per exemple, la C58, els últims 2 quilòmetres entre Montcada i el Nus, d'entrada, puntualment la P7 en sud, a la zona de Barberà de Vallès, 1 quilòmetre, 1,5 quilòmetres, i també les 2 rondes que no acaben de fer net, sobretot la litoral, que va molt plena en els 2 sentits, en sentit Besòs de Zona Franca a Montjuïc i també en sentit Llobregat, des del Fòrum fins a la Barceloneta. És tot, de moment, a tarda.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa.
Eufòria i festa, molta festa als carrers de Girona, ara mateix on s'està produint la rua del futbol i el bàsquet Girona, després de la fita històrica i única aconseguida ahir amb l'ascens a Primera Divisió i a l'ACB.
Milers de gironins es concentren pels carrers de la capital, on a les 8 del vespre l'alcaldessa Marta Madrenes ofereix una recepció oficial pels dos equips a la plaça del Vi. A partir de les 9 del vespre, el primer equip del futbol es dirigirà a Montilivi per seguir la festa amb l'afició.
Però anem ara mateix fins a Girona per saber com s'està vivint aquesta nova jornada històrica. Televisió de Girona, Clara Vicenç, bona tarda.
Bona tarda. Doncs si ahir va ser un dia històric per la ciutat de Girona, avui serà un dia de celebració, perquè efectivament s'ha de celebrar que el Girona de futbol va pujar primer després de molts anys intentant-ho i que el bàsquet Girona va arribar a l'ACB. Les celebracions han començat puntual amb l'hora que s'havia previst, a 6:45 a Montilivi, on ha sortit el bus del Girona de futbol. Ara mateix el bus està anant sobre horari a anar a buscar els jugadors del bàsquet Girona que estan a Fontejau, que està previst que arribin d'aquí entre 5 i 10 minutets, i llavors els dos autobusos junts, les dues aficions també que aniran a esperar els jugadors, aniran tots junts fins a la plaça del Vi, on efectivament hi haurà aquesta rebuda oficial, on s'espera una plaça del Vi molt plena, que de fet ja estava ahir, però segurament avui hi ha moltes famílies que també es voldran sumar en aquesta celebració. Sobre l'horari, es preveu que arribin a les 8, potser serà una mica més tard, tenint en compte que els carrers de la ciutat de Girona estaran molt plens, i després de les 8, els jugadors del Girona i potser alguns de bàsquet aniran cap a Montilivi, on hi haurà la festa final amb un concert Stay Homes, com s'ha anunciat, i també al final hi haurà focs d'artifici per acabar de celebrar aquests dos ascensos importants per la ciutat de Girona.
Moltíssimes gràcies, Clara, per aquesta última hora. Més enllà, però, de les celebracions, aquesta fita històrica es tradueix també en un nou impuls econòmic pel territori. La Cambra de Comerç de Girona estima en 40 milions d'euros l'impacte econòmic de l'ascens del futbol i el bàsquet a l'elit. Albert Güell.
És tan sols una xifra inicial, però per calcular-la parteix d'una base bastant sòlida. L'estudi que es va fer ara fa 4 anys, mesos després que el Girona pugés a la màxima divisió estatal. La cambra calcula que d'aquest impacte fins a 25 milions d'euros correspondran al futbol i que la resta els aportaran tant al bàsquet masculí, amb Marc Gasol com a Clara Icona, com al femení o l'hoquei. L'alcaldessa Marta Madrenes també ho entén així. D'aquesta manera es manifestava aquesta tarda a Madrenes al programa Fet a Mida.
I evidentment això ha de suposar força una nova palanca també de dinamisme econòmic i, per tant, de més riquesa econòmica per la nostra ciutat. I això vol dir que, doncs, si hi ha més riquesa, també podrem protegir més a les persones, que és el que ens interessa, i no pot ser més que una grandíssima notícia.
Des de la cambra recorden que Girona i Demarcació tenen atractiu amb la marca Costa Brava Pirineus i que l'impacte del futbol i el bàsquet tindrà també continuïtat al nou mercat turístic i cultural.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
L'altra notícia del dia ens porta al Comitè Olímpic Espanyol amb aquest anunci ja oficial que descarta definitivament la candidatura conjunta de Catalunya i l'Aragó pels Jocs Olímpics d'hivern de 2030.
Els entrebancs i les reticències del govern de l'Aragó a la candidatura aprovada pels equips tècnics serien la causa d'aquesta decisió. El Comitè Olímpic Espanyol treballa ara en una altra candidatura de cara al 2034 que podria estar centrada en Catalunya amb col·laboracions externes.
En qualsevol cas, la notícia ha aixecat ja tota mena de reaccions, des de les més institucionals i polítiques fins les dels sectors econòmics del territori. Però per comprendre quins són els ànims ara mateix, avui ens acompanya el Notícies en Xarxa el senyor Francesc Armengol, de l'Associació Empresariat de la Cerdanya. Senyor Armengol, molt bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, com han rebut la notícia?
Bé, no per potser esperada, és més trista o més gerra d'aigua freda, no? Era una notícia que podia passar en el moment que el senyor Lambán decideix trencar les relacions amb Catalunya a partir d'un projecte tècnic aprovat per ells mateixos. Evidentment, qualsevol petita notícia que anava arribant bona no era, no? I avui, doncs, a falta del comunicat oficial que sembla ser que sortirà demà per part del COE, tot apunta amb la rumorologia que hi ha en aquests moments que això s'ha acabat, no? És una pena, que el COE i el govern no se n'adonin que era una oportunitat única per poder impulsar un Pirineu que ho necessitem, no? I això, encara que no sigui l'única cosa que ens havia de posar aquelles infraestructures o aportants a tot allò que el Pirineu fa molts anys que reclamem posar-ho en solfa i posar-ho sobre paper i posar-ho ja sobre el territori, doncs bé, el fet que el joc no hi siguin, que haguessin sigut un catalitzador, que haguessin sigut una bona, un impuls, perquè nosaltres pel Pirineu diem sí a tot, bé, doncs no deixa de ser una gerra d'aigua freda que ha caigut avui.
Han calculat quines pèrdues pot suposar aquesta tancada de porta a una candidatura pel 2030 o, com a mínim, què s'ha deixat d'ingressar, què es deixarà d'ingressar?
És difícil encara és d'hora poder-ho fer, perquè a partir de que les infraestructures no estaven encara del tot definides, sí que podem pensar que tot el que és aquell turisme esportiu que des d'ara al 2030 s'hagués pogut tenir, perquè totes les proves de competicions olímpiques prèviament tenen competicions test d'alt nivell, ja siguin copes del món, ja siguin proves de campionats del món, ja siguin proves internacionals, tot això ja no és només els diners que t'aporta el campionat pròpiament dit dels Jocs Olímpics, sinó tot el que genera prèviament. A dia d'avui és d'hora. Aquest càlcul no hem tingut temps de fer-lo encara.
Com veuen que s'obri la porta a una candidatura únicament catalana pel 2034?
És allò que ens queda de positiu de pensar, i animem el govern. Nosaltres animem el govern català que lluiti fins a l'últim moment per poder retenir. Veieu a l'inici de l'entrada de l'entrevista que podria ser en col·laboració amb l'Aragó. Aquest és l'objectiu que nosaltres perseguirem i intentarem demanar-li al govern català. És molt possible que a partir d'aquí fins i tot gent de la plataforma d'Estop Jocs Olímpics vegi possibilitats de col·laboració amb els del sí. Ens posem a treballar sobre una mateixa taula i trobem aquells punts d'acord en els quals faci que tot allò que ens agrada pel territori, perquè tots ens estirem al territori, puguem trobar el que necessitem per fer-ho a totes les valls del Pirineu, des de la Cerdanya, a valls dels Pallars, Ribagorça i Vall d'Aran, i allò que no tinguem, utilitzem-ho de les valls de l'Aragó o d'aquelles col·laboracions puntuals que puguem tenir. De la mateixa manera que el trampolí o que la pista de lliscament de bobs i trineu ho farem a altres països, doncs si l'estadi de biatló està homologat a Can Manxú, doncs utilitzem l'estadi de biatló de Can Manxú. Ja als Jocs Olímpics del 92, aquells estadis complementaris que feien falta per competicions que Catalunya no en tenia prou, ja vam sortir a altres comunitats autònomes veïnes. Doncs seguim aquest model, però liderem-ho des de Catalunya, que estem preparats per fer-ho. L'empresariat n'estem convençuts i les reunions tècniques que hem tingut amb els tècnics d'esport i els tècnics polítics, sabem que Catalunya pot liderar una candidatura única de Jocs Olímpics.
Doncs senyor Armengol, Francesc Armengol, de l'Associació Empresariat de la Cerdanya, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Notícies en Xarxa. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda. En qualsevol cas, ho sentíem, la notícia ha aixecat ja tota mena de reaccions, des de les més institucionals i polítiques, com dèiem, des del Pirineu. Els empresaris estan molt enfadats i decebuts amb la clàssica política i amb la classe política i demanen al govern que s'inverteixi en la millora d'infraestructures. Maria Costa.
Decepció i satisfacció per diverses bandes des del territori. D'una banda, la dels ajuntaments, que ho veuen com un tren que ha passat i unes inversions ara que quedaran a l'aire. Ho ha lamentat a la xarxa l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira.
Una oportunitat perduda pel Pirineu i, per tant, en aquest sentit hi ha un punt de decepció i aquest no és un projecte que es pugui anar aplaçant sine die i cada vegada donar una data 4 anys més enrere. Hem d'aprendre de les coses que no s'han gestionat prou bé. Aquests girs de guió i aquests canvis de criteri, tan sovint això resta en credibilitat i solidesa en el projecte.
I des de la plataforma Stop Jocs Olímpics ho celebren perquè defensen que la candidatura no tenia cap sentit. Insisteixen que la prioritat és fer realitat les inversions a les mancances d'estructures que arrossega el territori. Ho ha explicat també a la xarxa Helena Guillén, portaveu de la plataforma.
Molt contents perquè ha guanyat al final la gent del Pirineu. Ara el que ha de fer el govern és demostrar que aquests jocs no eren un xantatge per fer totes les inversions que el territori necessita, no? A nivell de transport públic, a nivell d'oferta formativa, de sanitària...
Segons la plataforma, ara la feina no acaba aquí. L'entitat continuarà lluitant perquè la candidatura no es presenti més endavant.
Això pel que fa a la reacció des del territori, des de l'àmbit polític. Esquerra i Junts per Catalunya acusen els socialistes, govern espanyol, PSC i govern aragonès, que no hi hagi lloc Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya el 2030. Els socialistes, en canvi, lloen la feina del Comitè Olímpic Espanyol i defugen opinar sobre el president de l'Aragó, Javier Lambán, i la CUP i els comuns celebren la decisió del COE. Mont Carvajal.
La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha criticat el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, de ser còmplices de la decisió del COE i els ha acusat de cedir al xantatge del president d'Aragó, Javier Lambán.
No entenem el sainet que han representat, doncs, sobretot el president de l'Aragó, el senyor Lambán, en complicitat, evidentment, amb el govern espanyol, i aquí doncs, ens agradaria molt saber què hi té a dir doncs, el ministre Iceta i també, òbviament, en complicitat doncs, amb el COE.
En la mateixa línia s'ha expressat Junts per Catalunya. Segons el portaveu Josep Rius, Lambán ha boicotejat els jocs i els socialistes prefereixen no presentar cap candidatura abans que una de catalana en solitari.
Espanya ha preferit anul·lar aquests Jocs Olímpics i no presentar una candidatura abans que ho faci i que sigui una candidatura exclusivament catalana.
Els socialistes s'han limitat a dir que esperen una explicació oficial del COE i n'han defensat la gestió. El tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defugit parlar de Javier Lambán.
Nosaltres fem una valoració excel·lent de la feina que ha fet el president del Comitè Olímpic Espanyol, que és qui té la responsabilitat de construir aquesta candidatura. Ho ha fet en un context molt complicat políticament.
Els comuns diuen que ara cal treballar per un nou model econòmic sense macroprojectes i la CUP ho considera una victòria de la gent del Pirineu.
Pel que fa als incendis que està patint Catalunya des de fa 6 dies, els bombers treballen per estabilitzar les properes hores el foc que crema encara a Artesa de Segre, a la Noguera. La baixada de temperatures i la previsió de pluja han fet augmentar l'esperança de controlar un incendi que fins ara ja ha calcinat 2.700 hectàrees. Els bombers confien, però, que el foc no superarà la zona de confinament establerta en 5.000 hectàrees. Anem, però, fins al terreny per saber-ne l'última hora. Balaguer Televisió, Miquel Àngel de Viu, bona tarda.
Bona tarda. Doncs, de fet, el conseller ha confirmat fa escassos minuts que aquesta tarda s'ha pogut estabilitzar finalment l'incendi que va iniciar el passat dimecres a Valdomà, a la Noguera. Els esforços del dia d'avui s'han centrat en una petita zona activa del cap de l'incendi situada al flanc oest amb l'objectiu d'assolir aquesta estabilització que ha confirmat fa uns minuts el conseller Elena. Tot i això, els bombers asseguren que ara l'actuació continuarà els pròxims dies per evitar qualsevol revifada. Tant bombers com delegació del govern han reiterat l'agraïment als agricultors de la zona en la seva tasca de crear tallafocs naturals, llaurant els camps i sent essencials per poder fer passos cap a l'avenç de l'extinció de l'incendi. Al llarg del dia hi han treballat 38 dotacions terrestres de bombers i 4 mitjans aèris. A falta de l'actualització de dades, fins al moment es preveu que l'entorn afectat ja sigui 2.700 hectàrees i que sigui al voltant de 1.600 les cremades, la majoria d'elles vegetació forestal. Per altra banda, cal destacar que avui també ha sigut un dia de retorns, concretament dels veïns de Clua, que han tornat a les seves cases després de ser evacuats el passat dimecres quan va començar l'incendi, i també els residents de la Casa de Colònies de Vilanova de Meià. Tots ells, però, amb ordres de confinament domiciliari. Finalment, els agents rurals, amb ajuda de drons, han pogut accedir per primer cop des del dimecres al punt on va començar l'incendi, en una finca agrícola ubicada entre Clua i Valdomà. Segons el mateix cos, la investigació apunta que el foc inicial va ser causat pel llamp d'una tempesta seca que hi va haver el dimarts previ a l'inici del foc.
Moltíssimes gràcies, Miquel Àngel, per aquesta última hora. També ha estabilitzat les últimes hores l'incendi que des d'ahir a la tarda crema a Peramola, a l'Alt Urgell, on treballen una quarantena de dotacions terrestres dels bombers. El foc ha cremat 123 hectàrees, la major part a dins de l'espai d'interès natural Serra d'Auvens i Roc de Gogul.
Els bombers també han estabilitzat l'aparatós incendi de matolls i canyes a Sentmenat, que s'ha produït en uns terrenys erms a l'avinguda de les Filadores, en una de les entrades del municipi. El foc s'ha originat a la zona de Can Vilà cap a un quart de dues i hauria afectat unes 2.000 metres quadrats.
També el jutge ha enviat a presó el presumpte responsable de 5 incendis intencionats a Navès. Ha ingressat a la presó de manera preventiva per ordre del jutjat de Guàrdia de Solsona. La policia catalana va detenir l'individu d'uns 25 anys i veí de la mateixa localitat solsonenca la matinada de dissabte. Se li atribueixen fins a 5 focs al voltant d'una carretera que creua el terme municipal. Es tracta d'una zona que està sensiblement afectada pels diferents incendis que s'han declarat en els darrers dies i que han obligat a desplegar un ampli dispositiu dels serveis d'emergències.
Sens dubte, en la situació que es troba a Catalunya ara mateix preocupa la revetlla de Sant Joan. Per això Barcelona es prepara per la primera revetlla després de la pandèmia i ha dissenyat un operatiu de grans dimensions capaç de respondre a una afluència de 60.000 persones a les platges. Aquesta serà la primera nit de Sant Joan en què Guàrdia Urbana i Bombers faran servir drons a l'àmbit de les platges i de Collserola. El dispositiu de neteja es reforça amb 366 persones i augmenten els anomenats itineraris segurs per prevenir agressions sexuals. Anna Ruiz.
Els drons s'utilitzaran tant per a tasques de prevenció com per actuar en emergències. La Guàrdia Urbana també ha preparat itineraris segurs entre les platges i les zones d'oci i les parades de metro i bus més properes. Davant la complexitat de la nit del 23 al 24 de juny, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Palla, ha insistit en una recomanació: que la gent intenti gaudir de la revetlla prop de casa, als barris, per evitar les grans concentracions humanes.
L'edat que teníem de l'últim any que va haver-hi una revetlla normal era voltant de 60.000 persones a les platges. Repeteixo de totes maneres que no necessàriament hem de batre cap rècord. Al contrari, hauríem d'intentar, amb la mida del possible, esponjar i desconcentrar l'activitat d'aquesta nit.
La festa de les platges acabarà a les 6 de la matinada, moment en què els equips de neteja, amb 366 treballadors, s'encarregaran de netejar la sorra i preparar el litoral pels banyistes més matiners.
Més qüestions encara. Més de 13.400 persones han iniciat un tractament per drogodependències el darrer any als centres d'atenció de la xarxa pública, una xifra que s'acosta ja a les dades prèvies de la a la pandèmia. L'alcohol és la substància amb més demanda de tractament, seguida de la cocaïna, el cannabis i l'heroïna, que és l'única droga que continua a la baixa des de fa 4 anys. Diana Bermejo.
La pandèmia va suposar una frenada en la demanda de tractaments per drogodependències a Catalunya. Les dades, però, s'han recuperat i durant el 2021 se'n van iniciar 13.423. L'heroïna suposa un 9% d'aquests tractaments, lluny de les xifres de l'any 1992, en què eren més de la meitat. Ara, entre les persones que decideixen deixar de consumir, l'alcohol és la substància més comuna i és la que més urgències hospitalàries ha provocat. De fet, el subdirector general de drogodependències, Joan Colom, reconeix que és una de les addiccions que més preocupa en termes de salut pública.
El que ens preocupa més és el consum excessiu d'alcohol de la població i l'impacte del consum, d'aquest impacte en l'àmbit assistencial. El 50% de les demandes de tractament són per alcohol i no atenem a totes les persones que tenen un problema. I molt problema de l'alcoholisme està invisibilitzat. Per tant, des d'un punt de vista de salut pública, és el consum excessiu d'alcohol i l'impacte assistencial que comporta.
Salut alerta que els consums problemàtics tenen una incidència 3 vegades superior en persones d'un nivell socioeconòmic baix.
En cultura, el Museu Picasso fa una capbussada als seus arxius amb dues exposicions simultànies, una de dedicada a l'obra del fotògraf Lucien Clerc i una altra a la feina de l'experta en els gravats de Picasso, Brigitte Baer. Dues mostres que es podran visitar fins l'octubre. David Navarro.
Picasso Clerc ens apropa a l'obra de Lucien Clerc, un fotògraf que va cultivar una gran amistat amb el pintor que li va permetre apropar-se a la intimitat de l'artista. Mentrestant, Brigitte Baer, Picasso i els gravats mostra per primera vegada el fons que el museu conserva sobre la feina de documentació d'una intel·lectual parisina que es va convertir en la màxima experta en els gravats de Pablo Picasso. El director del Museu Picasso, Emmanuel Guigón, ha destacat els paral·lelismes entre les dues exposicions.
Dos exposicions diferents i similars perquè no es cuenta la història d'amistat, de fascinació. Fascinació d'un joven fotògraf que todavía no és fotògraf per Picasso, de alguien que no era historiador de arte al principio, que va ser la gran especialista de los grabados.
Guigón ha ressaltat la feina feta per l'arxiu del museu per conservar i catalogar els fons, De l'obra de Lucien Clerc es conserven 600 fotografies i de la tasca de documentació de Brigitte Baer més de 12.600, a banda de fitxes catalogràfiques i tot tipus de publicacions.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar la resta de l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, en el món de la cistella, destaquem que el tècnic lleidatà Gerard Encuentra dirigirà el Força Lleida de la temporada vinent, tot i que l'entrenador ja tenia contracte per al curs 2022-2023. El club de la capital del Segrià li ha ampliat i millorat l'oferta després de la temporada històrica que s'ha viscut al conjunt català. Des del Força Lleida ja es pensa en la propera campanya per lluitar novament per intentar l'ascens a l'ACB. En futbol, canvi en la composició de grups de la primera federació per al nou curs. Els equips catalans Nàstic, Sabadell, Barça B i Cornellà s'enfrontaran als equips valencians, bascos, els de La Rioja, a més de l'Atlètic Balears, Múrcia, Numància i el filial d'Osasuna. No estaran al grup amb el Madrid Castilla i els equips andalusos.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitar a l'edició i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. La xarxa de comunicació local.
Celebrem amb orgull. Jo celebro que sóc la Marta.
I jo l'Àlex.
I jo l'Anny.
Jo celebro que sóc el Quim.
Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'LGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona.
La xarxa de comunicació local.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Avui torno a anar acompanyada i farem una ruta en tractoret. En aquest tractoret que corre poc, 50 com a màxim. Ens hem proposat seguir el curs del riu que tenim més proper a casa i intentarem agafar camins que el vagin vorejant. Primer hem de travessar uns quants camps i petites pinedes clapejades d'alzines que separen els conreus. Volem arribar fins a un camí que transcorre paral·lel al riu i de tant en tant trobem algun mas. Ens aturem a saludar un pagès que feineja en un hort i ens diu que trobarem mal camí. Segurament té raó, però no reculem, som tossuts i seguim. De seguida veiem el primer inconvenient. Hi ha un pic que ha caigut, han travessat el camí. Per sort no és gaire gran i m'atreveixo a aixecar-lo. Repinjolada una alzina, faig tota la força que puc perquè el tractoret pugui passar per sota, com si el pic fos un pal d'alçada dels que posen a les entrades d'alguns pàrquings per evitar que hi puguin accedir caravanes. Disfrutem després de la visió del riu que s'acosta al camí i serpenteja amb aigües verdoses que treuen els ocells. I arribem al poble que sembla el que sempre havíem volgut anar i no hi havíem anat mai. Ens hi aturem, estan de festa major, hi ha banderoles a la plaça de l'Església, la part més antiga és romànica. Quanta arquitectura propera que desconeixem. Admiro les parets de pedra i la petita rosassa per on s'escola la llum. El poble és ben endreçat, amb jardins i algun hort. I sortim, finalment, sense saber ben bé on anem. Aquí ens falla la cobertura. Arribem a un passellís que travessa una riera i ens acaba portant a una cruïlla que enllaça amb una carretera local. Ara sí, reconeixem el trencant, el cartell que assenyala una farga, i sempre que passem per aquest punt de carretera, anem de pressa. A partir d'ara, ja sabrem on ens porta aquest trencant. A poc, anem dibuixant un mapa mental que reconnecta molts punts que fins ara havíem ignorat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Eufòria i festa als carrers de Girona, ara mateix on s'està produint la rua del futbol i el bàsquet Girona després de la fita històrica i única aconseguida ahir amb l'ascens a Primera Divisió i a l'ACB. Ita Fàbregas.
La Cambra de Comerç de Girona estima en 40 milions d'euros l'impacte econòmic de l'ascens al futbol i el bàsquet a l'elit. En paraules al fet a mida de la xarxa, l'alcaldessa Marta Madrenes destaca també la importància econòmica de la gesta.
A Girona som una ciutat que ja havíem sortit certament reforçats de la crisi, sí, però és cert que diuen que poden venir uns mesos amb certes complicacions econòmiques i evidentment això ha de suposar forçosament una nova palanca també de dinamisme econòmic i per tant de més riquesa econòmica per la nostra ciutat.
Divisió al territori i picabaralles polítiques com a reacció a l'anunci del Comitè Olímpic Espanyol descartant definitivament la candidatura conjunta de Catalunya i l'Aragó pels Jocs Olímpics d'hivern de 2030.
Esquerra Republicana i Junts acusen els socialistes, govern espanyol, PSC i govern aragonès d'impedir la candidatura. Els socialistes, en canvi, lloen la feina del Comitè Olímpic Espanyol i la CUP i els comuns celebren la decisió del COE. Escoltem a Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra, i Jaume Collboni, tinent d'alcalde de Barcelona.
No entenem el sainet que han representat, doncs, sobretot el president de l'Aragó, el senyor Lambán, en complicitat, evidentment, amb el govern espanyol, i aquí doncs, ens agradaria molt saber què hi té a dir doncs, el ministre Iceta, i també, òbviament, en complicitat doncs, amb el COE.
Fem una valoració excel·lent de la feina que ha fet el president del Comitè Olímpic Espanyol, que és qui té la responsabilitat de construir aquesta candidatura. Ho ha fet en un context molt complicat políticament.
Els empresaris del Pirineu es mostren indignats i decebuts amb la classe política i demanen al govern que s'inverteixi en la millora d'infraestructures.
Des de Puigcerdà, l'alcalde Albert Pinilla adverteix d'una oportunitat perduda i alerta que cal fer autocrítica per com s'ha gestionat la proposta.
Una oportunitat perduda pel Pirineu i, per tant, en aquest sentit hi ha un punt de decepció i aquest no és un projecte que es pugui anar plaçant sine die i cada vegada donar una data 4 anys més enrere. Hem d'aprendre de les coses que no s'han gestionat prou bé. Aquests girs de guió i aquests canvis de criteri, tan sovint això resta en credibilitat i solidesa en el projecte.
Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi que crema des de fa 6 dies a Artesa de Segre, a la Noguera.
La baixada de temperatures i la previsió de pluja han fet augmentar l'esperança de controlar un incendi que fins ara ja ha calcinat 2.700 hectàrees. Els bombers confien, però, que el foc no superarà la zona de confinament establerta en 5.000 hectàrees.
I en cultura, el Museu Picasso fa una capbussada als seus arxius amb 2 exposicions simultànies, una dedicada a l'obra del fotògraf Lucien Clerc i una altra a la feina de l'experta en els gravats de Picasso, Brigitte Baer.
Les dues mostres comissionades per Emmanuel Gijón i Sílvia Domènech i en el cas de la de Brigitte Baer també per Núria Soli Verdalet s'inauguren demà passat i es podran veure fins l'octubre. En parla el director del museu, el mateix Emmanuel Gijón.
2 exposicions diferents i similars, porque nos cuenta historia de amistad, de fascinación. Fascinación de un joven fotógrafo que todavía no es fotógrafo por Picasso, de alguien que no era historiador de arte al principio, que va a ser la gran especialista de los grabados.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell.
Hem arrencat avui aquesta jornada amb una temperatura molt suau, sobretot cap a la meitat sud del país, i a hores d'ara ja tenim temperatures força agradables, per exemple, al Segrià, a Serós, amb aquests 30 graus, a punts de litoral de 27 i 28 graus, a Girona, amb aquests 28 graus, o bé, si anem cap a la Seu d'Urgell, amb aquests 27 graus. S'espera que durant les properes hores la temperatura continuï anant a l'alça i s'espera que la més alta pugui enfilar-se entre els 35 i 36 graus. En qualsevol cas, també tenim alguns núvols en punts del litoral que estan deixant el cel més ennuvolat, amb alguna gota fins i tot, i a la resta sí que domina més el sol, però de nou també hi haurà alguns ruixats en punts del Pirineu i del Prepirineu que podran acompanyats d'alguna tempesta i també arribaran alguns núvols mitjans que deixaran el cel una miqueta més enterbolit ja de manera més general. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs trànsit en general que es manté encara força estable, malgrat tot que encara queden alguns punts amb trànsit lent, amb algunes aturades, això sí, cada cop més puntuals, més reduïdes. Bàsicament, l'últim tram de la C60, el tram d'Argentona, tocant a Mataró, en direcció a la costa, diguéssim, i també les dues rondes en sentit Besòs, la de dalt entre Pedralbes i la zona de Vallcarca, i la litoral en sentit Besòs, de zona franca a Montjuïc i en sentit Llobregat, des de Prim fins al Moll de la Fusta. A la resta, certament punts amb intensitat, amb trànsit intens, però ja sense altres dificultats especials. És tot, bona tarda.
Aquest estiu, amb My Home de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Acusado. Acusat. Testigo. Testimoni. Abogada. Advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente. Innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa.
Eufòria i festa, molta festa als carrers de Girona, ara mateix on s'està produint la rua del futbol i el bàsquet Girona després de la fita històrica i única aconseguida ahir amb l'ascens a Primera Divisió i a l'ACB.
Milers de gironins es concentren pels carrers de la capital, on a les 8 del vespre l'alcaldessa Marta Madrenes ofereix una recepció oficial pels dos equips a la plaça del Vi. A partir de les 9 del vespre, el primer equip de futbol es dirigirà a Montilivi per seguir la festa amb l'afició.
Però anem ara mateix fins a Girona per saber com s'està vivint aquesta nova jornada històrica. Televisió de Girona, Clara Vicenç, bona tarda.
Bona tarda. Doncs l'eufòria està envaint els carrers de Girona. Ha començat aquesta rua conjunta dels jugadors del bàsquet Girona i del Girona de futbol. I ara mateix els jugadors dels dos equips ja estan junts sobre un autobús. Els jugadors del Girona han passat a recollir els jugadors del bàsquet en el pavelló de Fontejau, que és on juguen, i ara mateix estan fent els 3 quilòmetres que separen el pavelló de Fontejau fins a la plaça del Vi, l'Ajuntament de Girona, i al centre de la ciutat s'està plegant molta gent, molts ciutadans que volen veure els seus ídols, aquests herois que han aconseguit pujar a primera, i s'estan amuntegant, sobretot al voltant de la plaça del Vi, per veure aquesta gran rebuda que s'ha de fer i que segurament serà molt especial, perquè tal com va passar a l'ascens del Girona de l'any 2017, es va plegar molta gent, i ara que són dos ascensos, espereu molta gent. De fet, no sé si ho sentiu, però aquí als carrers de Girona hi ha molt d'ambient, molts crits de Girona a primera, de som de primera, aquest somni que finalment han aconseguit aquests dos equips i que espereu això, que a les 8 comenci aquest acte institucional, aquesta rebuda, segurament aniran sobre el previst perquè ja estan fent el recorregut per apropar-te aquí a l'Ajuntament, i això és tot fins ara aquí a Girona.
Moltíssimes gràcies, Clara, per aquesta radiografia dels carrers de Girona. Més enllà, però, de les celebracions, aquesta fita històrica es tradueix també en un nou impuls econòmic pel territori. La Cambra de Comerç de Girona estima en 40 milions d'euros l'impacte econòmic de l'ascens del futbol i el bàsquet a l'elit. Albert Güell.
És tan sols una xifra inicial, però per calcular-la parteix d'una base bastant sòlida. L'estudi que es va fer ara fa 4 anys, mesos després que el Girona pugés a la màxima divisió estatal. La cambra calcula que d'aquest impacte fins a 25 milions d'euros correspondran al futbol i que la resta els aportaran tant al bàsquet masculí, amb Marc Gasol com a Clara Icona, com al femení o l'hoquei. L'alcaldessa Marta Madrenes també ho entén així. D'aquesta manera es manifestava aquesta tarda a Madrenes al programa Fet a Mida.
I evidentment això ha de suposar forces
sortosament una nova palanca també de dinamisme econòmic i, per tant, de més riquesa econòmica per la nostra ciutat. I això vol dir que, doncs, si hi ha més riquesa, també podrem protegir més a les persones, que és el que ens interessa, i no pot ser més que una grandíssima notícia.
Des de la cambra recorden que Girona i demarcació tenen atractiu amb la marca Costa Brava Pirineus i que l'impacte del futbol i el bàsquet tindrà també continuïtat al nou mercat turístic i cultural.
Notícies en xarxa.
L'altra notícia del dia ens porta, sens dubte, al Comitè Olímpic Espanyol, amb aquest anunci ja oficial que descarta definitivament la candidatura conjunta de Catalunya i l'Aragó per als Jocs Olímpics d'hivern de 2030.
Els entrebancs i les reticències del govern de l'Aragó a la candidatura aprovada pels equips tècnics serien la causa d'aquesta decisió. El Comitè Olímpic Espanyol treballa ara en una altra candidatura de cara al 2034, que podria estar centrada en Catalunya amb col·laboracions externes.
En qualsevol cas, la notícia ha aixecat ja tota mena de reaccions, des de les més institucionals i polítiques fins a les dels sectors econòmics del territori, tant els partidaris com els detractors. Des del Pirineu, els empresaris estan molt enfadats i decebuts amb la classe política i demanen al govern que s'inverteixi en la millora d'infraestructures. Maria Costa.
Decepció i satisfacció per diverses bandes des del territori. D'una banda, la dels ajuntaments, que ho veuen com un tren que ha passat i unes inversions ara que quedaran a l'aire. Ho ha lamentat a la xarxa l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira.
Una oportunitat perduda pel Pirineu i, per tant, en aquest sentit hi ha un punt de decepció, i aquest no és un projecte que es pugui anar aplaçant sine die i cada vegada donar una data 4 anys més enrere. Hem de prendre de les coses que no s'han gestionat prou bé. Aquests girs de guió i aquests canvis de criteri, tan sovint això resta en credibilitat i solidesa en el projecte.
I des de la plataforma Stop Jocs Olímpics ho celebren perquè defensen que la candidatura no tenia cap sentit. Insisteixen que la prioritat és fer realitat les inversions a les mancances d'estructures que arrossega el territori. Ho ha explicat també a la xarxa Helena Guillén, portaveu de la plataforma.
Molt contents perquè ha guanyat al final la gent del Pirineu. Ara el que ha de fer el govern és demostrar que aquests jocs no eren un xantatge per fer totes les inversions que el territori necessita, no? A nivell de transport públic, són a nivell d'oferta formativa, sanitària...
Segons la plataforma, ara la feina no acaba aquí. L'entitat continuarà lluitant perquè la candidatura no es presenti més endavant.
També reaccions que ens arriben des del Ripollès, Ràdio Ripoll.
Tot i que en el projecte en comú el Ripollès hi tenia un rol secundari, des del Consell Comarcal es considera que és una notícia trista, però el president Joaquim Colomer també apunta que el govern no tenia un projecte de candidatura suficientment sòlid.
D'alguna manera, des del primer moment, almenys des d'aquí, des del Ripollès i des del Consell Comarcal, doncs s'ha dit que no teníem un projecte sòlid sobre la taula, no s'han fet els passos que tocava i d'alguna manera, quan un projecte no té una solidesa, moltes vegades acaba fallant.
Colomer creu que el Pirineu perd un tren per tal de fer una injecció econòmica en inversions i posicionament internacional. També emplaça els organismes implicats a reconduir la situació. Sobre les raons de la fallida de la candidatura, el president comarcal del Ripollès considera que tots els actors hi tenen part de responsabilitat.
Això pel que fa a la reacció des del territori, des de l'àmbit polític, Esquerra i Junts acusen els socialistes, govern espanyol, PSC i govern aragonès, que no hi hagi Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya el 2030. Els socialistes, en canvi, lloen la feina del Comitè Olímpic Espanyol i defugen opinar sobre el president de l'Aragó, Javier Lambán. I la CUP i els comuns celebren la decisió del COE. Mont Carvajal.
La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha criticat el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, de ser còmplices de la decisió del COE i els ha acusat de cedir al xantatge del president d'Aragó, Javier Lambán.
No entenem el sainet que han representat, doncs, sobretot el president de l'Aragó, el senyor Lambán, en complicitat, evidentment, amb el govern espanyol, i aquí doncs, ens agradaria molt saber què hi té a dir doncs, el ministre Iceta i també, òbviament, en complicitat doncs, amb el COE.
En la mateixa línia s'ha expressat Junts per Catalunya. Segons el portaveu Josep Rius, Lambán ha boicotejat els jocs i els socialistes prefereixen no presentar cap candidatura abans que una de catalana en solitari.
Espanya ha preferit anul·lar aquests Jocs Olímpics i no presentar una candidatura abans que ho faci i que sigui una candidatura exclusivament catalana.
Els socialistes s'han limitat a dir que esperen una explicació oficial del COE i n'han defensat la gestió. El tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defugit parlar de Javier Lambán.
Nosaltres fem una valoració excel·lent de la feina que ha fet el president del Comitè Olímpic Espanyol, que és qui té la responsabilitat de construir aquesta candidatura. Ho ha fet en un context molt complicat políticament.
Els comuns diuen que ara cal treballar per un nou model econòmic sense macroprojectes i la CUP ho considera una victòria de la gent del Pirineu.
Pel que fa als incendis que està patint Catalunya des de fa 6 dies, els bombers ja han pogut estabilitzar fa poca estona l'incendi que crema des de, com dèiem, fa 6 dies a Artesa de Segre, a la Noguera. La baixada de temperatures i la previsió de pluja han fet augmentar l'esperança de controlar aquest incendi que fins ara ja ha calcinat 2.700 hectàrees. Però anem fins al terreny per saber-ne l'última hora. Balaguer Televisió, Miquel Àngel de Viu, bona tarda.
Bona tarda. Efectivament, l'incendi de Valdomar, Artesa de Segre, la Noguera, que des de dimecres passat ha afectat almenys 2.700 hectàrees de superfície, ha estat donat per estabilitzat aquest dilluns a la tarda. Els bombers ho han anunciat a les seves xarxes socials a la mateixa hora que ho feia el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en compareixença davant dels mitjans al centre de comandament de Cerdanyola, tot just fa escassos minuts. En la seva compareixença, Elena ha indicat que amb l'estabilització del que ha estat fins ara un dels pitjors incendis de la campanya acaba el període de simultaneïtat de foc que durant prop d'una setmana ha posat al límit de la capacitat del cos de bombers. A partir d'ara, l'actuació a Valdomar se centrarà en evitar qualsevol revifada. Tant bombers com delegació de la Generalitat a Lleida han reiterat l'agraïment als agricultors de la zona en la seva tasca de crear tallafocs naturals, essent essencial per poder fer passos cap a l'avenç en l'extinció de l'incendi. Com dèiem, aquest foc hauria afectat a 2.700 hectàrees i es calcula que n'hauria cremat 1.500, la majoria d'elles de vegetació forestal. Finalment, els agents rurals avui han pogut accedir per primer cop des del dimecres al punt on va començar l'incendi, una finca agrícola ubicada entre Clua i Valdomar. Segons el mateix cos, la investigació apunta que el foc inicial va ser causat pel llamp d'una tempesta seca que hi va haver el dimarts previ a l'inici del foc.
Doncs moltíssimes gràcies, Miquel Àngel de Viu, per aquesta última hora. Punt i final. Recordem per ara la situació de simultaneïtat d'incendis, també després que s'hagi pogut estabilitzar a les últimes hores l'incendi que des d'ahir la tarda crema a Peramola, a l'Alt Urgell, on treballen una quarantena de dotacions terrestres dels bombers. El foc ha cremat 123 hectàrees, la major part dins de l'espai d'interès natural Serra d'Ovens i Roc de Gogal.
Els bombers també han estabilitzat l'aparatós incendi de matolls i canyes a Sentmenat, al Vallès Occidental, que s'ha produït en uns terrenys erms a l'avinguda de les Filadores, en una de les entrades del municipi. El foc s'ha originat a la zona de Can Vilà cap a 2:15 i hauria afectat uns 2.000 metres quadrats.
També el jutge ha enviat a presó el presumpte responsable de 5 incendis intencionats a Navès.
Ha ingressat a la presó de manera preventiva per ordre del jutjat de guàrdia de Solsona. La policia catalana va detenir l'individu d'uns 25 anys i veí de la mateixa localitat solsonenca la matinada de dissabte. Se li atribueixen fins a 5 focs al voltant d'una carretera que creua el terme municipal. Es tracta d'una zona que està sensiblement afectada pels diferents incendis que s'han declarat en els darrers dies i que han obligat a desplegar un ampli dispositiu dels serveis d'emergències.
Més qüestions. Més de 13.400 persones han iniciat el tractament per drogodependències el darrer any als centres d'atenció de la xarxa pública, una xifra que s'acosta ja a les dades prèvies a la pandèmia. L'alcohol és la substància amb més demanda de tractament, seguida de la cocaïna, el cannabis i l'heroïna, que és l'única droga que continua a la baixa des de fa 4 anys. Diana Bermejo.
La pandèmia va suposar una frenada en la demanda de tractaments per drogodependències a Catalunya. Les dades, però, s'han recuperat i durant el 2021 se'n van iniciar 13.423. L'heroïna suposa un 9% d'aquests tractaments, lluny de les xifres de l'any 1992, en què eren més de la meitat. Ara, entre les persones que decideixen deixar de consumir, l'alcohol és la substància més comuna i és la que més urgències hospitalàries ha provocat. De fet, el subdirector general de drogodependències, Joan Colom, reconeix que és una de les addiccions que més preocupa en termes de salut pública.
El que ens preocupa més és el consum excessiu d'alcohol de la població i l'impacte del consum, d'aquest impacte en l'àmbit assistencial. El 50% de les demandes de tractament són per alcohol i no atenem a totes les persones que tenen un problema. I molt problema de l'alcoholisme està invisibilitzat. Per tant, des d'un punt de vista de salut pública, és el consum excessiu d'alcohol i l'impacte assistencial que comporta.
Salut alerta que els consums problemàtics tenen una incidència 3 vegades superior en persones d'un nivell socioeconòmic baix.
Yeah. En àmbit econòmic, el Ministeri d'Indústria té en marxa un pla pilot per promoure la jornada de 4 dies a les empreses. Sindicats i patronal, però, tenen visions pràcticament oposades sobre aquest tema. David Fleta.
El Ministeri d'Indústria preveu destinar subvencions a les empreses que apostin per reduir un 10% el temps de treball. La condició és no baixar el sou dels treballadors i treballar 32 hores setmanals. Des d'UGT, la responsable de política sindical, Núria Gilgado, aposta de manera decidida per la jornada laboral de 4 dies.
L'automatització, la digitalització, les noves tecnologies han fet que augmenti la productivitat a les empreses i aquest augment de productivitat es pot repercutir en aquesta reducció de...
Però rebaixa l'eufòria. Afirmen que la proposta genera moltes adhesions, però que podria comportar una sèrie de conseqüències econòmiques negatives, com afirma Josep Ginesta, secretari general de Pimec.
Amb els nivells de baixa productivitat que té Espanya, en comparació amb els països amb els que competeix, amb les economies competidores, difícilment es pot plantejar a curt termini una mesura d'aquest tipus. És una mesura que faria baixar la productivitat del país.
A més, Ginesta recorda que el 85% de les empreses a Catalunya tenen menys de 10 treballadors i tenen moltes més dificultats per aplicar la jornada de 4 dies.
I encara més qüestions. A partir de l'1 de juliol i durant 2 mesos, el tram entre la Sagrera i Horta de la línia 5 de metro a Barcelona estarà fora de servei per poder fer unes obres que permetran modernitzar una infraestructura que té més de 60 anys. Un tall que a l'agost s'allargarà fins a l'estació del Carmel. Els treballs començaran 10 dies abans del previst per adaptar-los al nou calendari escolar. Jordi Casino.
Després de la primera fase que es va fer per Setmana Santa, Transports Metropolitans de Barcelona es prepara per reprendre ara unes obres de gran complexitat i pressupost. Més de 15 milions d'euros que han de permetre reduir el nombre d'incidències i solucionar el problema de les vibracions que pateixen molts veïns de la zona. En aquest sentit, els primers resultats del tram ja realitzat entre Verdaguer i la Sagrera estan sent satisfactoris, com ha explicat el director de Metro, Òscar Playà.
Esperem que vagin en línia dels primers resultats que tenim. Estem, com dic, al carril nou, al formigonat, i a més estem posant unes fixacions específicament per les vibracions. Això creiem que ha de comportar una millora substancial.
Mentre durin les obres, TMB habilitarà un servei de busos i llançadora que faran el mateix en recorregut afectat. A més, han de reforçar les línies B-27 i la D50. Tot i això, la seva presidenta, Laia Bonet, demana als passatgers afectats que prioritzin les alternatives disponibles amb la resta de línies de metro, la 1, la 2, la 3 i la 4, que incrementaran les seves freqüències.
En cultura, el Museu Picasso fa una capbussada als seus arxius amb 2 exposicions simultànies, una de dedicada a l'obra del fotògraf Lucien Clerga i una altra a la feina de l'experta en els gravats de Picasso, Brigitte Baer. 2 mostres que es podran visitar fins a l'octubre. David Navarro.
Picasso Clerc ens apropa l'obra de Lucien Clerc, un fotògraf que va cultivar una gran amistat amb el pintor que li va permetre apropar-se a la intimitat de l'artista. Mentrestant, Brigitte Baer, Picasso i els gravats, mostra per primera vegada el fons que el museu conserva sobre la feina de documentació d'una intel·lectual parisina que es va convertir en la màxima experta en els gravats de Pablo Picasso. El director del Museu Picasso, Emmanuel Guigón, ha destacat els paral·lelismes entre les 2 exposicions.
2 exposicions diferents y similar, porque nos cuenta historia de amistad, de fascinación. Fascinación de un joven fotógrafo que todavía no es fotógrafo por Picasso, de alguien que no era historiador de arte al principio, que va a ser la gran especialista de los grabados.
Guigón ha resaltat la feina feta per l'arxiu del museu per conservar i catalogar els fons. De l'obra de Lucien Clerc es conserven 600 fotografies i de la tasca de documentació de Brigitte Baer més de 12.600, a banda de fitxes catalogràfiques i tot tipus de publicacions.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar la resta de l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, en el món de la cistella, destaquem que el tècnic lleidatà Gerard Encuentra dirigirà el Força Lleida la temporada vinent, tot i que l'entrenador ja tenia contracte per al curs 2022-2023. El club de la capital del Segrià li ha ampliat i millorat l'oferta després de la temporada històrica que s'ha viscut al conjunt català. Des del Força Lleida ja es pensa en la propera temporada per lluitar novament, o intentar lluitar, per l'ascens a la Lliga C. En futbol, destaquem canvi en la composició de grups de la primera federació de futbol per al nou curs. Els equips catalans, el Nàstic de Tarragona, Centre d'Esports Sabadell, Barça B i Cornellà s'enfrontaran als equips valencians, els bascos, els de la Rioja, a més de l'Atlètic Balears, Múrcia, Numància i el filial d'Osasuna. No estaran al grup amb el Madrid Castilla i els equips andalusos. També és notícia en el dia d'avui que Mànix Mandiola seguirà la Unió Esportiva Olot, equip de la segona federació de futbol. El tècnic basc renova per una temporada més i seguirà sent l'entrenador de l'equip de la Garrotxa. Aquest cop ho farà acompanyat del seu ajudant Íñigo Arriola. Mandiola, recordem, va arribar a la banqueta de l'Olot el passat 29 de març d'aquest any en substitució d'Albert Carbó i va assolir l'ascens, el desitjat ascens a la segona federació. El Centre d'Esport Sabadell ha presentat avui la campanya de socis per a la temporada 2022-2023. Ho ha fet a la nova Creu Alta, després de superar els 5.000 socis en el darrer curs. Ara l'objectiu és una mica més ambiciós esportivament. El club arlequinat vol retornar al futbol professional, pujar a la segona divisió, i per fer-ho diuen que és molt important la massa social i el suport dels aficionats. En futbol sala, el Barça s'enfronta demà a 3:45 del vespre al Palma Futsal. És el primer partit de la final de la primera divisió masculina. Recordem, es juga el millor de 3 partits. El conjunt blaugrana vol revalidar el títol, mentre que els mallorquins han arribat per primera vegada a la final de la competició domèstica. El segon partit es jugarà aquest proper dissabte a la capital balear. I un darrer apunt. Destaquem en natació adaptada la nadadora de Terrassa, del Club Natació Terrassa, Sarai Gascón, ha tancat el Campionat del Món de Funchal a Portugal amb 2 medalles més en la darrera jornada. Totes dues han estat medalles de bronze. Una crac, la terrassenca Sarai Gascón.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que han fet possible Ivan Álvarez, Ivan López, al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitarà a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
A l'estiu menja antioxidants. Cal adaptar l'alimentació a cada època de l'any, promovent els nutrients, vitamines i minerals més importants per l'organisme segons cada estació. A l'estiu, l'exposició solar és molt major perquè hi ha més hores de llum, més intensitat i un clima que permet realitzar activitats a l'aire lliure. Per aquest motiu, cal que a l'estiu també cuidis la teva alimentació i asseguris un bon estat de la pell per protegir-te correctament. Els antioxidants són substàncies que es troben presents als aliments o que produïm nosaltres mateixos i ajuden a prevenir o reduir el dany causat a les cèl·lules pels radicals lliures. La funció dels antioxidants exògens, els que ingerim a través dels aliments, és oxidar-se abans que les molècules corporals i així protegir el cos del dany oxidatiu. A més, també redueixen l'oxidació de l'aliment allargant la seva vida útil. Els radicals lliures són molècules inestables que poden oxidar el d'altres molècules de l'organisme, causant estrès oxidatiu, o si aquest és molt elevat i no queda equilibrat amb els antioxidants de la dieta o els endògens, pot augmentar el risc de patir certes patologies cròniques occidentals o promoure l'envelliment. Poden provenir tant de fonts exteriors com del propi organisme, la inflamació, l'estrès físic o mental, l'exercici d'alta intensitat, l'excés calòric, algunes malalties, el tabac, l'alcohol i les drogues, la contaminació ambiental, les radiacions, la dieta o l'exposició solar en són alguns exemples. Alguns dels aliments rics en antioxidants són els fruits vermells, les maduixes, els cítrics i el raïm com a fruites, les crucíferes com la coliflor i el bròcoli, les cebes, sobretot la morada, els tomàquets, les pastanagues i els espinacs, però també la soja i els seus derivats, les llavors i els fruits secs, el blat integral, el te, el cafè i el cacau, formatge, entre d'altres. Per tant, als mesos més calorosos, procura introduir aliments rics en antioxidants, si pot ser tots els àpats i poc cuinats. Un gazpacho o una amanida amb espinacs baby frescos, maduixes, llavors i fruits secs o un batut de cítrics poden ser algunes idees. Aquest estiu protegeix la pell i segueix una alimentació rica en antioxidants per prevenir el dany oxidatiu.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Celebració a aquesta hora a Girona. En aquests moments l'afició omple la plaça Albi per celebrar l'ascens a primera divisió del Girona Futbol Club i del Club Bàsquet Girona a la Lliga ACB. Cap a 6:45 de la tarda ha sortit l'autocar del Girona des de l'estadi de Montilivi en direcció Fontejau. Allà s'ha sumat a la desfilada l'autocar de jugadors del Club Bàsquet Girona i a aquesta hora els dos equips han arribat ja a la plaça del Vi, on es farà l'acte institucional i parlaments des de l'Ajuntament amb el de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Els equips sortiran també al balcó per saludar els aficionats. La festa, però, no s'acabarà aquí, ja que la comitiva farà el recorregut invers fins a l'estadi de Montilivi, on hi haurà l'actuació musical de Stay Homes i focs artificials per posar fi a un dia històric pels gironins i les gironines. Pel que fa als incendis que estan patint Catalunya, han aconseguit estabilitzar ja l'incendi d'Artesa de Segre, la Noguera, que crema des de fa 6 dies.